Bon dia, buenos días. Em dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecno-optimista. Aquest capítol és per comentar, per al·lusions i també perquè m'interessa molt el tema, el darrer podcast, el darrer capítol de Mossega la Poma, que té per títol La innovació pública o privada, en el qual en Marc Alier ens parla de l'economista Mariana Mazzucato, que defensa que sovint la innovació no ve només de startups de Silicon Valley, sinó que de resultats obtinguts en la recerca científica basada en diner públic. Aquí ja d'entrada hi ha una qüestió que m'agradaria diferenciar, que és entre els conceptes innovació i recerca. Tant innovació com recerca, que no són el mateix, normalment sí, tenen ajudes públiques. I com bé diuen en el podcast, moltes de les ajudes públiques arriben d'Europa. Hi ha una quantitat de fons FEDER, que la R és de regional, bastant importants per fer qüestions de recerca i d'innovació, però també de modernització. I aquí vull introduir aquests tres conceptes. Recerca no és el mateix que innovació i innovació no és el mateix que modernització. Amb la recerca, que normalment hi participen les universitats, hi ha molta ajuda i sí, es fan projectes que després poden servir perquè altres persones, altres empreses o fins i tot altres universitats facin innovació. I per innovació també hi ha molts diners. I la innovació és aplicar les qüestions que han aparegut a la recerca per millorar les coses que ja existeixen. A l'hora de parlar d'innovació i d'explicar què és innovació, sovint m'agrada posar l'exemple de la cadira. La cadira que inicialment té quatre potes, algú se li acut que pot llevar les quatre potes, posar-ne una central, cinc braços a sota amb rodes i la cadira té un nou ús i això és una innovació. La recerca té que veure amb altres qüestions més bàsiques. De fet, ja ho expliquen bé, al podcast parlen de recerca bàsica. Després hi ha la modernització, que consisteix en que en el teu despatx canvi les cadires i canvi la forma de treballar basat en un nou ambient, en un nou mobiliari que pot permetre fer les coses d'una altra manera. Bé, en els governs hi ha molta ajuda per recerca, hi ha molta ajuda per innovació, perquè són dues coses que tenen indicatius, tenen indicadors a nivell regional, a nivell estatal, que diuen que tal país, tal regió està avançant, té aquesta xifra en quant al PIB, en quant a moltes dades sobre recerca i sobre innovació. I llavors els polítics amb aquest tema s'interessen perquè volen quedar bé en aquests indicadors que es publiquen a nivell europeu i a nivell mundial i que serveixen per atreure empreses i que serveixen per dir que les coses van bé i que el projecte polític doncs funciona. En canvi, en modernització, que és la cosa que realment a mi m'interessa, no hi ha indicadors, no hi ha una competició entre països per saber si se millora o no se millora en quant a la modernització de les empreses. Que la modernització de les empreses, en el cas que m'ocupa, és que tot allò que pugui ser software que fa la teva empresa, converteix-ho en fes que sigui software. Aquesta part, la part de la modernització, és la que per al·lusions es diu que jo m'encaparro en aconseguir que empreses ho facin, que no em fan cas, i que poder el que s'ha de fer és anar a buscar amb altres llocs amb gent que estigui predisposada. I estic d'acord, però al mateix temps em resisteixo força a que tantes empreses fracassin perquè no han fet modernització. I també que no hi hagi una difusió més grossa de la modernització perquè no hi hagi la classe política interessada perquè no necessita competir perquè no hi ha indicadors. De fet, en el meu pas pel govern de les Illes Balears, una de les coses que vaig proposar en el meu pla director no nat és que hi haguessin direccions generals de societat digital i fins i tot fer una llei de societat digital pensada per millorar la modernització de les empreses. Tot això es fa d'una forma molt, molt diversa i sovint equivocada en els governs. La modernització es sol posar a les direccions generals que no són de societat digital, sinó de comerç i d'indústria, i no funcionen, perquè acaben fent planes web. Acaben fent allò que s'havia d'haver fet a l'any 2000 i ara estem a l'any 2019. S'acaben fent planes web perquè és el que queda bé i sembla que t'estàs modernitzant, però no, ja no toca això. Toquen altres coses bastant més complicades, més complexes, que suposen sovint repensar la teva empresa de dalt a baix. Això no és còmode. Llavors trobo que les direccions generals d'indústria i les direccions generals de comerç tenen una crisi de valors. Vull dir, per un costat has d'estar defensant els taxistes i per un altre has d'estar fent venir Cabify i Ubers que van contra els taxistes. Llavors hi ha una crisi de valors i estàs ajudant a gent i a la vegada al mateix temps estàs fent coses que seran rupturistes per a ells i que els desmonetitzaran. No, hi ha un xoc. Un govern necessita tenir els dos pols, el pol de la modernització digital, que és societat digital i que vagi per un camí cap a la disrupció i aprofitant la innovació que a la vegada s'aprofita de la recerca i per un altre costat ha d'haver comerç i indústria intentant ajudar en aquestes empreses que no han entrat a la disrupció o que són víctimes de la disrupció. Les dues coses són necessàries. Em resisteixo a la cosa que ha passat durant tots els anys, que és, fins ara, que diu que de la llista del Forbes 500 de l'any 2000, l'any 2016 a Davos es va dir que la meitat de les empreses havien plegat i havien plegat per qüestions relacionades amb la inadaptació digital. Amb aquesta inadaptació m'hi resisteixo. Penso que si les empreses tradicionals que feien productes analògics haguessin fet aquesta adaptació digital, poder no els hauria passat i que tenen molt a dir amb la versió digital dels seus productes analògics, però que normalment no ho fan ells, perquè per una sèrie de factors molt, molt complexes i que es pot resumir amb allò de que els que van inventar les bombetes no eren pas els fabricants d'espelmes i que els fabricants d'espelmes van haver de plegar la majoria que es dedicaven a l'espelma com a un producte d'il·luminació i van sorgir nous fabricants d'espelmes que van entendre que l'espelma era un producte d'interiorisme i perfumeria. Llavors avui ens gastem 40 euros amb una espelma als rituals. I hi ha lloc per tots. I segurament comerç i indústria o un govern hauria de reorientar la gent de les espelmes per dir-los no, no vos dediqueu a la il·luminació. El vostre és perfumeria. I te diran, mande perfumeria? Doncs sí, i aquí tens ajudes per investigar amb el tema de la perfumeria, per aprendre, per agafar gent. Per un altre costat, aquesta qüestió fa que, si no hi ha una agenda dedicada a modernització, tampoc som nosaltres, els governs que no tenen modernització, els que fan les bombetes de LEDs, en aquest cas, que és el que en aquests moments s'està portant endavant. Però bé, les bombetes no són digitals, és una metàfora, un exemple, un paral·lelisme per intentar fer-ho entendre. Crec que les empreses tradicionals, si tenen ajudes per modernització, podrien crear els mecanismes necessaris per posar en marxa la seva transformació digital d'una forma decidida. El primer problema que se troben les empreses tradicionals és que els seus directius, que estan immersos en el dia a dia de tirar endavant el seu producte de tota la vida, quan els hi parles d'una ruptura tan grossa com el que significa el digital, la seva primera reacció defensiva i absolutament comprensible és això no se pot fer. I davant de això no se pot fer, necessites un equip nou del digital que creï uns nous mecanismes dintre de l'empresa que pot ser un laboratori a part, un spin-off, una startup de la mateixa empresa, formada possiblement per gent de la mateixa empresa que no és directiva, però que està treballant allà veient que el futur de la seva empresa possiblement no passa per continuar fent el mateix que estaven fent. La gent més insospitada de la teva empresa poder té aquesta visió, però com no és directiva, no té veu, doncs aquesta startup o aquest spin-off li podria donar veu, els podries passar cap allà, coneixen el negoci, en aquesta spin-off podrien estar preparant la versió digital en software d'allò que has fet sempre analògic i quan la tinguessin preparada la podríem presentar a l'empresa mare i dir, veieu que sí, que es pot fer. I llavors poder la cosa canviaria. Clar, aquesta startup, spin-off, laboratori, digueu-li com vulgueu i que pot ser diferent segons el cas, hi ha tantes empreses i tantes sensibilitats com colors, incloent el malva, aquests colors que molta població no distingim. Doncs sí, aquesta nova spin-off pot servir per orientar la transformació digital de l'empresa mare i necessitarà l'ajuda del CEO, dels directius més importants de l'empresa mare perquè pugui tirar endavant. Els hi haurà d'assignar un pressupost, haurà de confiar en ells, hauran de confiar en ells durant molt de temps, mentrestant no tinguin bons resultats en la versió digital. Està molt gastat el tema de Kodak i com van rebutjar la càmera amb les primeres iteracions de la càmera digital i després la van haver d'adoptar, però ja era massa tard. Doncs si hi hagués hagut algun spin-off, alguna cosa dins de Kodak, continuant amb aquella càmera amb la qual tots els directors de l'empresa deien que allò no era prou bo, si haguessin creat una cosa a part, poder després haurien pogut incorporar la càmera digital a Kodak abans que no pas Fujifilm i altres empreses que sí que ho van veure més tard. Crec que per les empreses tradicionals hi ha un camí, que és la modernització, i que aquesta part no està gaire ben cuidada per cap govern perquè no està als indicatius. En el podcast de Mossega la Poma, en algun moment es diu que en el Regne Unit algú va dir que davant de la crisi que veuen que ve a sobre hauria de tenir el Regne Unit més Facebooks, més Twitters, hauria de tenir alguna empresa important tecnològica i que estaven treballant amb això. Doncs és això, és modernització. Poder gent com la que està al govern del Regne Unit introduirà aquests indicatius i algun dia els posarà a l'alçada de la innovació i a l'alçada de la recerca i hi haurà diners públics, hi hauran organitzacions públiques per la modernització i que no tindran res a veure amb allò que sí que ara tenen, perquè ve de la segona revolució industrial, que és indústria i comerç, en el qual ara s'està fent la modernització, però amb una important crisi de valors, amb una bipolaritat que no és fàcil de suportar si estàs sa. Això és el que volia matisar del podcast Mossega la Poma i bé, fins al següent capítol d'aquest podcast que du el meu nom i que és per explicar que se pot ser tecnooptimista. I sí, pensar que algun dia hi haurà indicadors de modernització és un tecnooptimista, un tecnooptimisme com un altre. Moltes gràcies i fins la pròxima.